Catalunya Ràdio comença Que no surti d'aquí. Amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner. Que no surti d'aquí. El món dels famosos a Catalunya Ràdio.
Mira, avui comencem una mica abans, perquè passa...
Què ha passat?
Ah, espera't.
Roger.
Que algú parli, perquè...
Ai, pobre, no. És que heu de saber una cosa, audiència, estimada audiència de Catalunya Ràdio. En Roger sempre compra un paquet de fruits secs abans de començar el programa per agafar energia. I ha tingut la brillant idea de menjar-ne una mica un segon abans d'entrar a l'antena.
Això és tant de l'època del Covid.
Sí.
Sí, és veritat, d'aquell home aquell que ja no sabem què està fent.
No ens has ni saludat, Roger.
Sí, Juliana Canet, bon dia.
Molt bon dia, Roger.
Vols aigua, Roger?
Marta Montaner, bon dia.
Hola.
Mira, tinc aquí una mica de cafè que compro al local del davant, a 90 cèntims.
Doncs salut.
No, salut, al contrari de salut. Sí, jo aquest cafè, les vegades que l'he pres, t'ho juro que sembla, és que sembla petroli.
Però mira, què passa amb el cafè de Catalunya Ràdio? No és bo?
No.
Jo com que vinc 10 minuts abans de començar.
No, perquè necessites una targeta, em sembla, per treure-te l'especial del cafè de Catalunya Ràdio.
Ah.
I jo no hi he tingut accés en aquesta targeta.
A nosaltres, que som de fora.
Per cert, tenim noves informacions del jurat d'Eufòria.
Ui.
Ja se sap definitivament,
brutal,
perquè ha costat Déu i ajuda saber qui seran les tres persones que estaran al capdavant del jurat d'aquesta nova edició d'Eufòria, que comença divendres de la setmana que ve. TV3 ho va comunicar ahir a les 8 del vespre. Jo entenc que hi hagi poca gent que se n'hagi enterat, perquè s'estava molt pendent d'un partit de futbol ahir al vespre.
Ah, sí?
Sí, de la
Champions. Sí.
Vam jugar bé, oi? Em sona?
Nàpols-Barça.
Una estona.
Sí. Llavors, va empatar el Barça, es decidirà tot a Montjuïc. Dit això, es confirma el que ja vam dir en aquest programa. Per una banda, que Mònica Naranjo no serà jurat.
Gens jurat.
Gens, per tant, traieu-vos-ho del cap. Qui sí que serà jurat serà l'Albert Sala, que fins ara era coreògraf d'Eufòria. Era un nom que també ja feia molts dies que es comentava i era com el que estava assegurat.
L'Albert Living Room, li diem a casa, perquè té aquella cosa de parlar sempre en anglès.
A mi em va bé per anar repassant vocabulari.
A mi em va bé com a personatge televisiu, no sé com ha jurat. A veure, li donaré una oportunitat també, a veure si em sorprèn.
És veritat, per això, que jo crec que està bé que hagin incorporat una figura més focalitzada o més experta en ball, perquè fins ara no ho valoraven.
Sí, és veritat.
I se suposava que era una cosa important del concurs, perquè busquen un artista 360 que es pugui defensar també en aquest sentit, doncs està bé que hi hagi un jurat que en sàpiga.
Repeteix com a jurat Carol Rovira.
Que aquesta no entenc per què no ens la confirmaven, total. Si es mantenia, perquè no ens la podien dir. Fa dos mesos que estem parlant d'això.
Tant de rotllo. Ningú li fa tant cas com nosaltres.
La novetat i el nom nou
d'aquesta
edició és Alfred García. Cantant i músic català que vam conèixer la majoria de nosaltres pel seu pas per OT 2017. Per tant, va ser company d'Aitana i va ser la parella de la Maia, que van anar junts a Eurovisió. Hem parlat amb l'Alfred a veure com ha rebut la notícia i si està il·lusionat.
Hola a tot l'equip de Que no surti d'aquí, de Catalunya Ràdio. Espero que estigueu molt bé. Doncs per aquí molt emocionat i amb moltes ganes de que arribin els divendres per la tarda. Espero que vosaltres estigueu igual i que puguem gaudir cada divendres per la nit amb molta música. Una abraçada molt forta.
Una abraçada per l'Alfred, i això sí, tots els divendres hipotecats a partir d'ara, perquè s'ha d'estar pel programa.
No crec que li importi.
Alfred García, que no estava a les nostres travesses per res.
No, la veritat no ens
constava. Nosaltres sabíem noms, no?, que començaven a sonar com a possibles membres del jurat, i Alfred García no estava entre ells.
No.
De fet, teníem aquella llista, no?, de 8 candidats possibles que podien entrar a Eufòria.
Que tinc entès que no han set avisats, que tampoc no eren els escollits per ser els jurats.
Mira, aquest matí parlàvem amb algunes de les persones d'aquesta llista i se n'han enterat per la premsa, molts d'ells, de que no havien estat seleccionats com a jurat, però s'ha de dir que unes hores després ha trucat la direcció.
No em serveix de res.
Per dir-los, em sap greu que s'hagi publicat. Ha anat tot molt ràpid.
Però quan hi ha tanta pressa per publicar, vol dir que està a punt, que potser te n'assabentes per algú altre, no?, que ho filtra.
Clar, i que anava a dir això, que tu et pots disculpar si ho ha filtrat un mitjà que no ets tu. Però és que això ho ha dit TV3 ja. No, vull dir-te...
No, jo he parlat amb una persona... Una persona, almenys m'ha dit això, i em consta que dues se n'han enterat per aquesta nota de premsa.
Escolta, no es pot ser perfecte. La pròxima ho faran millor.
També he demanat a veure com van ser els càstings, una mica d'informació, quants dies els van fer allà, quins eren els exercicis que havien de fer, i es veu que hi havia una primera prova, que era que et posaven unes actuacions gravades de YouTube i tu havies d'opinar fent de jurat i en el que et semblava. Això passava en una sala de TV3.
M'encantaria
no
aquest
un plató,
càsting.
Vull dir, un càsting allà, una que cosa bo. Molt casolana. I si anava una mica bé, llavors passaves a una segona fase on sí que feies un càsting físic en un plató de TV3 que no era el d'Eufòria.
Val.
Hi havien dos cantants no professionals, diguéssim, però dues persones que cantaven, que actuaven davant teu, i tu, amb altres companys, possibles competidors, havies de fer veure que eres jurat.
Per tant, feinada, eh?
Per tant,
sí,
aquesta segona era una feinada. I crec, pel que em diuen, que l'Alfred no va fer aquestes proves, almenys el dia que anava tothom a fer les proves. No vull dir que no les hagi fet, potser les va fer a banda, però el dia que hi havia tothom convocat, ell no hi era.
Li haurem de preguntar si el van escollir a dit o també va fer proves, perquè clar, és interessant de saber.
Sí, a vegades hi ha gent que no.
I sabem altra gent que hagi dit que no a ser jurat d'Eufòria?
Doncs mira, per exemple, ens consta que van proposar-los a la Muixca o a la Julieta. Però clar, que molta gent et diu que no, o perquè no li interessa pel moment on està, no? Vital, professional, o senzillament perquè si ets un músic amb molta feina, un divendres tu no pots hipotecar-lo.
Clar, tens
bolos. Cada setmana perquè tens concerts, que és el que els hi pot passar també a mi i a l'Helena Gadel.
Això és el que volia preguntar-te també. Què passa amb aquests dos membres del jurat que jo tenia entès que funcionaven aquestes dues persones. Vull dir, l'Helena Gadel més per la part tècnica, vull dir, al final és una persona que necessites quan sí. Organitzes un talent clar. Musical. Uh-huh. Una persona que et parla d'afinació, que et parla de potència, que et parla de respiració. Ara no sé si la tenim, aquesta persona. I també en Lildami, que potser atreia més un públic juvenil, infantil, que també funcionava molt pels seus looks, per exemple.
Mm-hmm. Bueno, podran fer concerts els divendres,
però
que és una
dit,
cosa que
perdó,
no podien.
Que faig moltes preguntes jo. Ells han dit que no?
Jo
o no es
això.
Comptava amb ells?
Això
jo
no
crec... Però val. Això és opinió, Juliana Ganet.
I no informació.
I no informació, opinió. Jo crec que no s'ha comptat amb ells.
Uau.
Ben. Molt bé, doncs
tenim molta feina d'investigació, eh?
Ja sabem el jurat i ganes de veure'ls en acció el divendres que ve, que serà el dia 1 de març, quan s'estreni Eufòria 3. És la Muixca, que ha estat la convidada d'aquesta setmana al podcast de la Sotana i no només ha parlat de futbol.
Sí. I jo reconec que em fa un punt de ràbia que ells, els membres de la Sotana, s'hagin atrevit a preguntar-li per temes que a nosaltres ens fan respecte.
Ja.
I això és una cosa que sempre ens passa, que quan tenim la Muixca a l'estudi. Ells, per exemple, sí que han estat valents i li han tret el tema de la seva germana gran, l'Alba, la Batguial.
Tu has lluitat molt per no ser ni la germana de ni la filla de? O sigui, has hagut de lluitar o ja...
Jo crec que no. O sigui, realment... mai m'he ficat com entrar a la sèrie, el rotllo, buah, vaya merda, com...
Clar.
Ratllada amb això, simplement, o sigui... Crec que el que millor pots fer és anar de cara, no? Jo no puc ocultar que sóc la filla de, la germana de... Llavors, jo tinc un projecte, a qui li agradi bé, a qui no, no...
Però creus que et suma o que et resta? O que...
Jo crec que em suma tant i em resta tant que em deixa parts igual.
Mira,
saps que estic a favor del que diu? Perquè és veritat que et suma, però que també et resta. I et que
resta
es queda
molt.
Bastant igualat, jo crec.
I l'any passat, amb tot el debat de Nepo Baby, Nepo Sister, ella devia patir una mica. A veure, això és una entrevista on el 25% del contingut és el futbol.
Val.
Que els de la Sotana ja s'han anat obrint una mica,
sí.
I la resta és una barreja de llengua, del català, en parlen molt, de la vida privada, del tabac. No paren de parlar del
pateix
tabac durant una estona. Home, la Muixca diu que en dues hores va fotre 5 pítics o no sé quants i que hauria de tenir un estanc, va dir. No ho sé. Sap greu i ells l'animen, I també s'obsessionen amb les paraules que fa servir el jovent, xori, coquet, totes aquestes coses. Que algú els avisi, per cert, que els subtítols d'aquest podcast, en comptes de dir Muixca, hi posa mosca.
Per mi això és...
A mi em va agafar un atac de riure ahir mentre m'ho mirava, que dic que algú els avisi, sisplau. Fet l'avís. També hi ha una mica d'espai per parlar de Sexy Sensible, que és el projecte acabat de sortir del forn de la Muixca, i a mi em sap molt greu fer això... Però Marivit demanaria que posessis la cinta d'atenció, sisplau.
Què ha passat?
Ha passat una
tensió
cosa...
extrema, a més a més.
Home, és que és molt bèstia aquesta tensió.
Context. Fa temps que en aquest programa, el que no sortia d'aquí, presumim d'una exclusiva sobre la Muixca.
exclusiva de Juliana Canet, que Sexe Sexy és una col·laboració 100% entre Muixca i Batguia.
100% va dir la tia, eh? I es va quedar tan ample.
Fa un mes d'això. Doncs bé, tenim nova informació que desmunta...
Ah, sí?
Absolutament aquesta teoria, la sotana.
Vale, nou cançons, però n'hi ha una que es diu Sexe Sexy. Sí.
Ui, ui, ui.
Que no es pot escoltar.
Ja.
Per
no
què?
No sé.
Sí que ho saps.
Què passa?
Ja està bloquejada.
Però per què? Quan
es
desbloqueja això?
Marketing.
Però és una col·laboració?
Quan es desbloqueja... No. Quan... No, no és una col·laboració.
No és una col·laboració.
Hòstia, escolta'm, aquí realment no s'estan tocant ni quarts ni hores? Perquè no has encertat res, tia?
No, mira, no, perdona. Perdona, però la Itàlia ho va fer molt bé a la final de Operación Triunfo, eh?
No estàs passant el teu millor moment de...
Com a periodista d'exclusives, no? Com a periodista d'opinar, fantàstic.
Escolta, bueno, ara em justificaré, digues.
A veure, és veritat que tot fa coincidir una mica la teoria de que no és una col·laboració quan la Muixca, el 7 de febrer, va escriure un tuit que deia "no us cregueu tot".
No, no us creieu tot.
No us creieu tot. A veure, ella va ser generosa i va donar algunes pistes de com sonarà aquesta cançó misteriosa i de què tractarà.
Sexe Sexy.
Sexe Sexy.
És que a mi m'agrada molt aquest nom.
Ah, perquè és cachó. És
guarra.
És guarra, eh?
És guarra, guarra explícita.
Que no sigui la cançó de l'estiu.
No, no és coquet, no és coquet.
No, està com per sonar molt a la ràdio.
És massa explícita?
És explícita.
Oi, oi, oi.
Home, el títol...
I més o menys, quan sortirà? Quan la podré sentir jo a casa meva?
Abans de l'estiu, segur.
Abans de l'estiu.
Sí.
Ah. Perdoneu, jo aquesta cançó l'he sentida, no perquè sigui... Vull dir, això no és cap secret.
Ens ho hem de ella... creure, que l'has sentit.
Però llavors com... Hi havia la Batguial.
Ella va cantar-la a l'Apolo, en els dos bolos que va fer, va cantar aquesta cançó amb la coreo i tal, romàntica, tal, com fent una coreo així, com de caminar, bueno, totes unes històries. Escolta'm una cosa.
No, si ho estic escoltant...
Exclusiva, Juliana Canet.
Aviam, potser jo si ja ens dius la font...
Jo l'altre dia us vaig dir també íntimament...
Sí.
Que si finalment aquesta cançó no resultava ser una col·laboració amb Batguiel,
sí,
jo demanaré disculpes públicament i faré un comunicat realment demanant el perdó de l'audiència, perquè crec que l'audiència s'ho mereixerà. Un perdó genuí meu, però...
Que no l'estiguis fent ja vol dir que encara tens alguna esperança.
Totes. Com totes? Perquè la però... meva font, repeteixo, és fiabilíssima i no puc entendre el motiu pel qual la meva font m'hauria hagut de mentir sobre un tema com aquest.
Per tant, llavors, està mentint la Muixca?
No dic que estigui mentint,
sí,
dic que està fent grossa... No, jo crec que està fent grossa la narrativa i que al final...
I el misteri.
Sigui una cançó amb Batguiel o no sigui una cançó amb Batguiel, amb ella tot això ja li va bé, evidentment, perquè és promoció i és marketing.
Sí, clar, això li funciona.
És fet xup-xup. Llavors, jo encara em mantinc en el meu paper, perquè és el que et dic, la meva font és excel·lent, no és un borratxo del carrer que fa TikToks i que li sembla que això podria ser una col·laboració.
És molt bona font, això és veritat.
Llavors,
és algú que la coneix molt bé.
Em mantinc ferm amb el meu, sí, fins al final, fins l'últim dia.
No,
mira,
bé,
Juliana, fent el símil amb el Barça, ja que estem futbolers, diré allò de 1% de possibilitats, 99% de fe.
Jo no sé de què parles, però estic
tema,
en contra d'això.
No, tenim molta fe.
Sí, molta fe, però jo crec que hi ha més també més possibilitats.
Una mica més de possibilitats. De tota manera, la sotana 1, que no sortir d'aquí 0. Això és així.
Passen 3 minuts d'un quart de 2 del migdia. La Laura Escanes ha visitat el podcast Querides Hermanes, de la influencer i activista feminista Cindy Takahashi.
Takahashi,
perdoneu. I ha explicat com va viure al principi la seva maternitat.
A mí me ayudó ver que otras madres de mi alrededor y de mi círculo tenían vida y a mí como que me animó a salir un poco de mi bucle de que yo estaba... Yo al final ya estaba hundida en...
La maternidad.
Sí.
Y te ¿no ves fotos tuyas de cuando eras madre y flipas?
Todas mis stories eran desde el sofá de mi casa en pijama, con un kiki en la cabeza, que tenía el pelo corto, o sea, ya dejando de lado la parte más superficial, pero o sea, como que es que me daba igual, o sea, solo quería Roma. Y ahora lo veo.
És molt interessant perquè explica que es va obsessionar totalment amb la seva filla i que vivia només per la Roma i per ser mare, diguéssim, per la maternitat, que no li interessava res més. A mi m'ha encuriosit que ho expliqués perquè no havia sentit mai una perspectiva així del que significa ser mare i crec que totes aquestes noies que estan començant a ser mares joves, com la Laura Escanes, que són influents, que tenen rellevància a les xarxes socials, és molt interessant que expliquin el seu testimoni perquè diuen coses noves, perquè parlen amb molta naturalitat de com ho han viscut.
I ha canviat molt la manera de tractar la maternitat ara la Laura Escanes. A les seves xarxes gairebé no hi ha rastre de la Roma.
És així.
Això és molt volgut, això.
També suposo que és una cosa natural, vull dir, al principi és la teva puta obsessió, hi ha una part biològica que et fa que estiguis
obsessionada amb la teva filla perquè l'has de protegir i l'has de criar, no?
Vull però dir. I també a mesura que es fan grans, també més la vols protegir, potser de les xarxes.
Sí.
Y estas ganas no se van.
Atenció, perquè tenim nous detalls, que són molt poqueta cosa, ara ho sentirem, de la pel·lícula que protagonitza Aitana Ocaña i que ja deu fer dies que està gravada, mesos que està gravada, i que aviat podrem veure.
Mesos? Anys.
Anys,
torna a ser una d'aquelles coses que dic, fa 7 anys que parlem d'això, quan sortirà aquesta pel·lícula? S'està fotent molt llarg, més llarg que un dia sense pa, no?
Sí, sí. Sí.
Paret com paret, es diu aquesta pel·lícula, i s'estrena finalment el 12 d'abril a Netflix, amb una Aitana pèl roja fent el paper d'una pianista que es diu Valentina, que molesta el seu veí, que l'interpreta un actor que es diu Fernando Guallar. Si no m'ha explicat 100 milions de vegades aquesta sinopsis, no ho hem fet cap.
No, no.
Però després de tants mesos parlant d'aquesta pel·lícula, sembla que finalment hem pogut veure el tràiler. No parlen en cap moment.
Ah!
És musical.
És una pel·lícula muda?
No, no crec que sigui una pel·lícula muda.
I què es veu, el tràiler?
El tràiler es veu l'Aitana i el seu company, el Fernando Guallar, que ja us aviso que és una comèdia i ja llueix que s'enamoraran, com tot de plànols bonics, no? És una pel·lícula d'aquelles que ja es veu que ens donarà tot el que volem, eh? Només amb això, sense paraules, jo ja en tinc prou.
Però ella què hi fa?
Ella va pel roja, amb vestidets, amb un look que no fa gens per ella. Porta, per exemple, espardenyes d'aquestes amb taculet.
Sembla Emily in Paris.
Sí, llueix molt Emily in Paris, és veritat. Va tocant el piano, es va notant com primer estan enfadats amb el veí, perquè hi ha com aquesta tensió perquè ella el molesta, tal, no sé què. Bueno, és que clar, tot això és interpretació perquè no hi ha ni una sola paraula, eh? Repeteixo. Llueix tan cutre. Tant, jo crec que no hem pogut veure com articulen paraula perquè saben que es desapuntaria tothom del carro de veure-la.
Hòstia, tan malament pintar.
Però és un plaer no. culpable, eh? És d'aquestes sèries que mirarem... Ai, pel·lícules, perdó.
Jo crec que serà una mica com un cuento perfecto.
Sí.
Ens donarà tot el que volem. Una comèdia superfàcil, previsible, poc original, fins i tot forçada, perquè jo crec que l'Aitana la veurem així com una mica tensa, no serà la millor actriu que hem vist mai, però estarem il·lusionats nosaltres, ho gaudirem.
Ens il·lusiona, sí.
Jo he vist per aquell dia, 12 d'abril.
Home, aquell dia apuntat ja algú al calendar. Bé, un quart i mig de dues del migdia. Parlarem d'aquí una estoneta del cas Dani Alves, que és un cas que, en principi, s'ha resolt fa unes hores i ja hem sabut la condemna. Repassarem els detalls amb en Pau Espark i la Laura Grau. I també ens visita d'aquí uns minuts en Joel Joan,
ui,
que, entre d'altres coses, està fent l'obra de teatre Escape Room 2 al Teatre Condal. I amb ell hem de comentar molts temes d'actualitat que jo crec que és interessant sentir en Joel Joan què hi diu, eh?
Tindrem titulars, té pinta.
Segur, sí, sí. Se n'haurà d'escollir un de tots els que dirà, darrere l'altre n'haurem d'escollir un. De seguida, ara tornem.
Que no surti d'aquí, amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner. Que no surti d'aquí, perquè la frivolitat és una cosa molt seriosa.
Cinc minuts i arribarem a dos quarts de...
No és seriós, això.
Migdia. Perdoneu. Espera, calleu tots.
No és seriós.
Són uns
paus, saps que estem en directe?
Calla.
Walk of shame.
Diu, quan hem anat a públic fa uns 3 minuts, tinc temps d'anar al lavabo?
Depèn del que vagi
clar,
a fer.
Depèn. Sí, sí, vés, i en Pau Espark hem hagut d'allargar la sintonia i esperar-te. Pau Espark, bon dia.
Bon dia, perdoneu, em pensava
perdonat,
que aniria més ràpid.
Passa res. Laura Grau, bon dia.
Bon dia.
Bon, tu sí que has arribat a l'hora que se't demanava.
Sí, però vaja,
aquí
tampoc estava massa pel tema, que gairebé ventilem aquí.
Bé, a veure, aquest matí s'ha sabut quina ha estat la sentència contra el futbolista Dani Alves. Se l'ha condemnat finalment a 4 anys i mig de presó per la violació del 31 de desembre del 2022 a la discoteca Sutton de Barcelona. Sí. Ens hem imprès la sentència
i l'hem llegida.
61 pàgines.
Correcte, és llarga, de 61 pàgines en concret, com deies, i condemna Alves a aquests 4 anys i mig de presó per l'agressió sexual, 5 anys més de llibertat vigilada, en què no es pot acostar ni comunicar amb la víctima, també pagar 9.000 euros per unes lesions lleus que va fer el genoll de la denunciant i abonar els 150.000 euros que ja havia avançat com a indemnització a la víctima pel dany i les lesions que ha patit. I un primer dubte que jo diria que està tenint molta gent i que ja s'està generant debat és per què són 4 anys i mig de presó i no més. tenint en compte que segons el Codi Penal se li poden aplicar entre 4 i 12 anys de presó pel delicte d'agressió sexual i, a més, perquè recordem que tant la fiscalia com l'advocada de la víctima demanaven més anys de presó que aquests 4 i mig. Us explico una mica allò. L'argumentari per la secció número 21 de l'Audiència de Barcelona, que és qui ha fet la sentència, la llei del només sí és sí és favorable a l'acusat perquè la forquilla d'anys de presó és més àmplia i el mínim és més baix.
Perquè has de fer els números, perquè... És a dir... Què vols dir, que la llei del només sí és sí és favorable a l'acusat?
Sí. A veure, abans el mínim eren 6 anys per un delicte d'agressió sexual. Quan entra en vigor la llei del només sí és sí, era 4 anys al mínim. I va haver una polèmica, també la recordareu segurament, per aquesta llei, perquè la seva aplicació estava implicant que s'estiguessin rebaixant condemnes.
Sí, no recordes, Roger, que era el gran tema.
Sí, sí, que hi havia molta... Algunes persones sí que sortien de la presó arran de la nova llei.
I aleshores es va tornar a modificar i ara el mínim torna a ser de 6 anys. Però en el moment en què es jutja Alves estem parlant que hi ha aquest mínim de 4 anys.
Clar.
I la forquilla va dels 4 als 12. Per què es va més per la part baixa i no tant per la part alta? Doncs el tribunal té en compte els 150.000 euros que Dani Alves ha avançat, que ho havíem explicat, que és aquesta indemnització que ara fixa la sentència, però que ell, abans que es fes el judici, ja els havia abonat. I això és un atenuant de reparació del dany.
Que i això és el que no queda gaire clar. Sí. Clar, perquè dona a entendre que si tens diners...
Ah, clar,
no?
Sí.
Estàs a presó. I l'expressió em sembla terrorífica. Què vol dir reparació del dany? Ah, reparació del dany, no es pot reparar aquest dany amb diners. És que... Crec que haurien, a nivell de llenguatge judicial, haurien de canviar algunes coses, perquè, clar...
Això vol dir que si aquest senyor no hagués tingut els 150.000 euros, ara, en lloc de 4 anys i mig, potser en faria...
Això és especular.
Però sembla que sí, no?
Sí, no? Més si ho diu directament la sentència, que és gràcies a aquests 150.000 euros.
Sí, és veritat que ells tenen en compte la situació econòmica d'Alves, i, per exemple, doncs, citen això, que en aquell moment ell jugava al Pumas, a Mèxic, i diu que, clar, valorant només el contracte que tenia com a futbolista i també el valor del seu habitatge a Esplugues de Llobregat, es pot entendre, doncs, que és algú que fàcilment pot aconseguir aquests diners i per això li apliquen aquest atenuant, però no, diguem, en la proporció més alta, perquè creuen que té aquesta facilitat, però igualment sí que li resta la condemna. I, segons els jutges, la pena que poden imposar és només d'entre 4 i 8 anys de presó. D'acord? És una forquilla que també està generant dubtes, us he de dir, aquesta d'entre els 4 i els 8 anys, perquè hi ha qui creu que potser hauria de ser una mica més elevada, malgrat que hi hagi un atenuant.
No és una sentència ferma.
No.
Val.
Es pot recórrer, i, de fet, la defensa d'Alves, la seva advocada, ja ha anunciat que recorreran la sentència perquè mantenen que defensen la seva absolució. I us he de dir també que sobre aquesta forquilla que s'està generant tants dubtes, el Catalunya Migdia ho analitzaran i diria que serà el debat dels pròxims dies. Veure si els atenuants s'han de limitar, poden tenir tant marge quan s'apliquen, i si de nou la llei del només sí és sí doncs dona una forquilla massa àmplia a l'hora d'aplicar les penes.
Clar, hi havia un altre atenuant, sí. No? Que sí. Era el de l'alcohol, que va ser la seva cinquena versió dels fets, la d'Alves.
L'atenuant d'embriaguesa, correcte, que en aquest cas diuen que no queda clar que les seves facultats estiguessin alterades per l'alcohol, i això li hauria pogut fer rebaixar la pena, però no és el cas, perquè no li compren aquest relat, i de manera que aquí sí que no té cap efecte, però acaben imposant aquests 4 anys i mig de presó que estem explicant, i recordar que la fiscalia demanava 9 anys de presó i l'advocada de la víctima 12 anys. Per tant, sí que hi ha una diferència una mica considerable respecte a aquestes peticions.
Jo celebro que algú pugui explicar de manera professional com es decideix quants anys es condemna algú a presó, perquè tinc la sensació de cara quan surt aquesta dada dels 4 anys i mig, la gent es veu amb la capacitat de jutjar si han de ser més, si han de ser menys, es genera tota aquesta tertúlia de barra de bar sobre si la llei és laxa o no és laxa, i a mi em preocupa una mica, perquè és com que involuntàriament, tot i que evidentment estic molt a favor de que es condemni aquesta persona si ha violat, es promou aquesta mena de discurs del punitivisme, de dir, no, que es morin tots a la presó i que es podreixin allà i no sé què, i és com, bueno, nois, calmem-nos, jo entenc que faci ràbia i que generi aquesta reacció de venjança, però
no ho sé, en un sistema democràtic la gent també té dret a reinserir-se, no?
I aquí és, aquí aquest és un altre gran debat, eh? La reinserció, perquè moltes vegades tots aquests agressors sexuals després hi tornen. Què estem fent?
Però perquè sí que això veritat, no passi. Sí que és veritat que hi ha la sensació que és una pena que es queda curta, no? És a dir, la gent que no hi entenem, potser ho llegeixes i dius, hòstia, només 4 anys
clarament no és el que demanava la denúncia.
Exacte, està molt lluny del que es demanava.
I a més de la presó s'hauria de veure què més hauria de fer Dani Alves per això que dèiem de la reinserció. A mi, per mi no és suficient que vagis a la presó.
No, i tant que no.
I pagar,
no n'hi ha prou.
A mi assegura'm que això no tornarà a passar. És que clar. Com ho farem?
Jo sí que vull fer dos apunts que es poden llegir la sentència i que em semblen interessants més enllà del que és la pena de presó, però està bé que es reculli que no és necessària l'existència de lesions per cometre un delicte d'agressió sexual i que no sempre hi ha restes biològiques, que justament estem parlant d'un cas en què han passat les dues coses, que hi ha lesions i hi ha proves biològiques, però que precisament es vulgui deixar clar que això no cal perquè hi hagi una condemna, a mi em sembla un pas endavant. Igual com també passa en l'apunt de dir que la víctima va anar voluntàriament a la zona del lavabo, que és on es comet la violació, i que encara que ella ballés doncs, de manera insinuant, fins i tot s'hagués pogut apropar a Alves o fins i tot abraçar-lo, això no pot suposar en cap cas que estigui donant el seu consentiment al que després va passar. I jo crec que aquestes frases, que segurament no es destacaran avui perquè el debat és un altre, també són importants perquè es dona credibilitat a la víctima i fins i tot, malgrat que en un moment del que passa al lavabo es considera que ni Alves ni la víctima donen una versió que es pugui avalar ni donar per bona, perquè és totalment oposada i no lliga amb les proves que es tenen, sí que, per altra banda, manté que la víctima doncs, està exposant un relat coherent i que permet aquesta condemna.
I que no es posa en dubte el seu no consentiment, malgrat que no hi hagi una evidència biològica.
Han canviat coses
biològica.
Des del cas de la manada, sembla.
Sí. Sí, vull dir que també està bé, a vegades penso fer aquest apunt al marge del titular i de la pena de presó, perquè hi ha altres lectures i fins i tot la imatge i els arguments que es donen que són diferents.
Tornant a la pena de presó, és possible que Dani Alves surti abans d'aquests 4 anys i mig?
Clar, la sentència recorda que des del 20 de gener de l'any passat Dani Alves és a la presó, per tant, porta un any i més, i un mes, empresonat, 13 mesos, que fins ara eren en presó preventiva, i diu que es tornarà a valorar la seva situació si es presenten recursos. Com que la defensa d'Alves ja ha dit que ho farà, podem tenir novetats els pròxims dies i setmanes. I aquí què passa? Quan has complert una quarta part de la condemna, pots demanar permisos per sortir de la presó quan la sentència és ferma. Aquí la sentència encara no és ferma, però el termini d'una quarta part de la condemna gairebé s'ha complert.
Clar, clar.
Perquè serien, calculant-ho, si són 4 anys i mig i ho divideixes entre 4, doncs et surten 13 mesos i mig. Estem parlant que d'aquí 15 dies, més o menys, mal comptat, Alves ja hauria fet aquesta quarta part de la condemna.
I això s'aplica a tots els condemnats, eh? Tant si són 4 anys com si són 20 anys.
És
la quarta part és proporcional.
Com funciona, i a més la sentència, que això a vegades passa en casos d'assassinat, que sí que es fixa un mínim compliment, aquí no hi ha aquest límit establert, de manera que jo penso que sabent que hi ha recursos i que la mateixa sentència reconeix que això pot provocar que es valori la seva situació personal, la d'Alves, és probable que tinguem novetats força aviat. I jo penso que també, al marge del cas en si, de la sentència i totes les lectures que se'n puguin anar fent, s'haurà de veure quines reaccions hi ha ara que s'ha conegut.
Sí.
Ho dic especialment perquè quan es va conèixer la detenció i el posterior empresonament d'Alves, alguns excompanys seus del Barça van fer unes valoracions que es van qüestionar força, que fins i tot van ser motiu de debat. Un d'ells va ser l'entrenador del Barça, Xavi Hernández.
Y después porque es un tema de la justicia y que la justicia de alguna manera dictará lo que sea, ¿no? Ahí ya no podemos entrar. En cuanto a Dani, pues me sabe muy mal por él, ¿no? Sorprendido por cómo es Dani, cómo ha sido aquí con nosotros. Sorprendido e impactado, ¿no?
Va demanar perdó, després.
Sí,
la va espifiar, però l'endemà va demanar disculpes.
A veure què respon a la pròxima, perquè clar, ara ja no hi ha aquesta excusa.
Jo estic amb l'F5 a Twitter, a veure qui collons fa primer el tuit, perquè Gerard Piqué el va mig encobrir també, Joan Laporta no ha dit res, Xavi Hernández no ha dit res.
Caurà tuit o esperaran a la propera
roda de premsa? Jo crec que hi haurà silenci. Jo crec que un comunicat del Futbol Club Barcelona ha de sortir. Aquesta persona surt a totes les fotos de les celebracions de les Champions que va guanyar el Barça quan ell hi jugava, i aquest tio està exposat al Museu del Barça. Un comunicat explicant què faran em sembla de mínims.
No ho faran.
Per part del Barça, l'esperes.
En parlaran si els hi pregunten.
Ah, i la primera pregunta que li faran a la propera roda de premsa de Xavi, estic segur que serà sobre aquest tema, vull dir, que tindrà l'oportunitat d'explicar-se si no és que fa un tuit en les properes hores.
I també li va passar a un dels que mencionàvem ara, l'exfutbolista Gerard Piqué, en una entrevista a RAC1.
Jo, fins que no em diguin que ho ha fet i que hi ha proves, crec que hem d'esperar, perquè el més fàcil avui en dia és dir que ja és culpable i que es mereix el que sigui, la penalització que sigui. Jo vull esperar, i esperar el que digui el jutge.
Són mandes, doncs, aquestes declaracions.
El jutge ja ha parlat.
Hem oblidat ja molt ràpid,
La sentència, sí.
Doncs bé, estarem pendents de les reaccions també, de veure si en fa alguna de Gerard Piqué. Qui sí que ha reaccionat són alguns polítics d'aquest país.
Bé, alguns personatges públics que tendeixen a fer els seus tuits sobre aquest tipus de temes. Per exemple, i evidentment la consellera d'Igualtat, Tania Verge, s'ha acabat la impunitat per les violències sexuals, molt a favor d'aquesta sentència. Irene Montero, exministra d'Igualtat, també. La Natza Ferret ha dit, simplement, rebaixes l'audiència de Barcelona. Tan fan dels tuits de la Natza sempre. Vull dir, és com si rebaixes. Així és. Diana Gómez, que deia, no era entre 9 i 12, pena baixíssima. Clar, la gent encara està una mica
sorpresa.
El debat
serà de números, eh?
Sí, és clarament la pregunta del dia, aquest 9 i 12.
Tot i així, el que dèiem, també el missatge optimista de, sobretot, periodistes que han seguit molt de prop casos d'abús que no han acabat arribant a res, com l'Albert Llimós, que diu, això suposa un abans i un després per moltes coses, el que dèiem, que al final aquí s'està avançant en alguns temes, com per exemple això que dèiem, de que encara que no hi hagi proves biològiques, aquesta persona no ha consentit. Laura Fa dura, com sempre, dient que és una vergonya que li caiguin només 4 anys i mig a Dani Alves, i la Carla Vall, que és una mica la nostra advocada de referència de violències de gènere, explicant una mica també el que deia el Pau, de si pot haver recurs, si no hi pot haver recurs. Jo la segueixo molt de prop perquè és una tia que hi entén i que sap perfectament què pot passar. Molt poc home pronunciant-se, no només del món del futbol, sinó també del món del periodisme, del món de la justícia, polítics, vull dir, on són els homes? I veurem què més passa durant el dia d'avui, perquè encara hi ha marge perquè hi hagi moltes més reaccions. Joana Sanz, mentrestant, he mirat el seu Instagram, pobreta, de vacances. Jo penso que tant de bo que no entri a Twitter, que no entri a enlloc i que desconnecti, perquè sí, no cal que ho sàpiga.
Doncs bé, aquest serà un dels temes dels propers dies i serà interessant anar veient qui reacciona, qui no i què
es diu. Els silencis diuen moltes coses.
També és una reacció, el silenci. Pau Espar, moltes gràcies.
Que vagi bé.
Fins demà, Laura Grau, fins demà.
Fins demà.
I de seguida, Joel Joan aquí al programa. Ara tornem.
Que no surti d'aquí, amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner. Que no surti d'aquí. La vida dels famosos a Catalunya Ràdio.
EAE Business School patrocina aquest espai.
Tres minuts i tres quarts de dues del migdia. Joel Joan, bon dia.
Molt bon dia.
I disculpes perquè hem tingut un petit incident ara quan ens hem saludat. S'ha tirat l'aigua per sobre, eh? Ha estat una cosa...
Bueno, sí, perquè jo t'he donat la maneta amb el got. Bueno, t'he donat el ditet petit.
Sí,
perquè duia un got d'aigua i l'altre, l'esquerra, la duia ocupada.
Les dues mans ocupades.
Tu ara, Roger, fas peses i vols demostrar que tens força.
No, però jo he tingut el dubte perquè en Joel ha entrat, ha fet dos petons a tu, Marta, dos petons a la Juliana, tenies les dues mans ocupades i he estat a punt de dir, fem dos petons també.
Jo també.
Però m'he frenat, no sé per què.
Ens hem frenat els dos.
Sort, perquè si no es podria haver hemorrejat sense voler.
I ens hem donat el dit petit on ell portava el got d'aigua i l'he tirat per sobre, per tant...
Bueno, perquè t'ha agafat una fusivitat, m'has agafat aquí, has fet un xac-xac i hem mullat tot l'estudi. Bueno, ara estem molls.
Ara t'així. Escolta'm, et volia demanar si has rebut tu algun comunicat d'algun club o col·lectiu molest amb Escape Room 2. Algú que s'hagi sentit així una mica...
No.
Ningú s'ha queixat mai amb cap obra de teatre?
Bueno, amb l'Escape Room vam tenir alguna trifulca, sí, i tant. Vam haver de pagar algun foc, però ara no.
No ho dic per el tema de la sala Beckett i el comunicat de l'Espanyol d'aquests dies.
Bueno,
si ho has seguit.
Això és la millor publicitat que et poden fer a la vida, jo penso. No? Sí. O sigui, que es munti un sidral al voltant de la teva obra, sobretot quan no tens pasta per promocionar-la, com és la sala Beckett.
Per tant, creus que s'hi han agafat una mica, també...
No, ara ho tenen ple, ara ho tenen ple.
Sí, he vist que està tot exaurit en els propers dies.
Sí, mira.
Tu l'has vist, l'obra?
No, jo estic treballant, fill meu. Jo, quan ells fan l'obra, jo també estic fent la meva, saps?
És
tot,
és...
És molt trista, la vida de l'artista.
Escape Room 2.
Es pensaven que s'havia acabat. Però estaven molt equivocats.
No pot ser.
És una broma, no?
Dos què?
Escape Room 2.
Quina mala llet.
Al Teatre Condal, de dijous a diumenge, amb doble funció divendres i dissabte?
Correcte.
Acabes rebentat.
Sí, la setmana és dura, però els divendres al vespre jo lliuro. Tinc un cover que em fa la funció del divendres. I tots tenim un cover, tots els de la companyia, que fa, com a mi, que fa una funció a la setmana. Perquè d'aquesta manera estem protegits. Si algú es tanca un peu o t'encostipes alguna cosa, tens la persona immediatament que et pot substituir i no hem de tancar el teatre.
Quan hi ha doble funció vol dir que estàs venent moltes entrades i que has d'oferir més coses?
No. Fent doble funció estàs fent les 7 funcions a la setmana que toca fer, excepte el Nacional, que en fan 5, perquè amb ells, diguéssim, el sou ja el tenen, no? Assegurat. Però en el teatre normal en fem 7 o 8. De fet, per contracte en tenim 8. Però no ho fa gairebé ningú perquè fer 8 funcions a la setmana és una bogeria.
Clar.
Sí.
Acabes esgotat.
Sí.
He vist que els autors sou tu i l'Héctor Claramunt i que l'Héctor és també el director. Però tu t'has deixat dirigir gaire?
Bueno, aquesta ja hi som una mica amb el capullo del Joel Joan, si s'ha deixat dirigir, tu l'has mossegat...
Recorda que t'ha llançat un got d'aigua, eh? O sigui...
Sí, exacte. No. He d'anar molt en compte.
És que jo penso, ho he escrit jo, ara que em diguin com ho haig de fer.
Em deixo dirigir, evidentment, i a més ha sigut un gran encert, perquè això d'actuar i dirigir a vegades és molt esquizofrènic. I no convé, i cadascú... El que passa és que, com que també sóc coautor amb l'Héctor, doncs sí que assajant, doncs pensava coses, i després quan ell i jo s'acaba l'assaig i pujàvem, enfilàvem Passeig de Gràcia amunt, perquè ell viu a Gràcia, doncs en parlàvem de l'assaig i què funcionava i què no, i llavors donàvem un dia lliure, per exemple, als actors per reescriure una escena, coses d'aquestes, sí. Però sí, hi ha sigut uns assajos, la veritat, que molt, molt plaents. I sóc un més de la companyia, no sóc el jefe.
No, sí que ho ets.
Executiu, autor... Però no sóc el director que et va allà amb la nota, tocar els ous cada nit...
Ets addicte a la feina, per això? Vull dir, estàs tot el dia pensant... Ja no, eh?
Bueno, no, sí, estic tot el dia.
És que fas tota la pinta d'obsessionar-te amb aquestes coses.
Només parlar d'això.
I a marxar a casa amb aquella cosa, aquella escena que no ha sortit bé, no? I de dir...
No, totalment, perquè és que és la nostra feina. I a més, a l'escenari com a actor aprens molt a escriure, perquè te n'adones quan... estàs tirant dels teus recursos cutres perquè l'escena tingui alguna cosa en comptes de tenir una bona escena i fer només... i dedicar-te allò, no?, a l'escena. Però sí, necessito tenir el cap ocupat, això és cert. El que passa és que ara també em prenc temporades sense treballar. L'any passat, per exemple, no vaig fer teatre. Ja sé que cap de vosaltres ho va notar, ni el país, perquè no importa una merda, però no vaig fer teatre perquè volia descansar, portar 5 anys molt d'usos.
I què feies? Vas avorrir? Tens algun hobby?
No.
Sorties a caminar?
No. També. Sortia a caminar m'agrada molt. No, vaig llegir molt, vaig sortir molt amb els amics, vaig fer vida normal, tio, el que fa la gent, quedar els dissabtes, els divendres i emborratxar-te quan toca. Poquet, perquè sóc una persona molt mesurada, ja em coneixeu.
Mai sé quan parles amb molta ironia i quan no, Joel. A mi em despistes,
que ni jo mateix ho sé.
A mi em despistes, no sé. De veritat.
Començo una sentència, la començo com de veritat, però a la mig dic, ja t'estàs fent pesat, i passo ja a l'ironia, arribo al sarcasme, fins que dius, talla.
No, tu mateix dirigint-te al cervell dient, talla, prou.
Corten, que algú pari aquest tio.
Escolta'm, hi ha una escena molt comentada que no sé fins a quin punt podem explicar, Escape Room 2, on tu fas un desplegament físic important,
no,
per dir-ho així.
No,
sí, a mi em vas impressionar, eh?
Sí.
A mi em vas impressionar perquè, se'n vas mig despilotar allà a l'escenari, i dos,
no, mig,
perquè...
No, em despiloto del tot a l'escenari.
Bastant. Aquesta escena... A tu, quan se t'acudeix escrivint, dius...
No, hòstia,
muntarem una
escena,
traca allà?
Sí, nosaltres sabíem amb l'Héctor que aquesta vegada amb Escape Room 2 havíem d'apostar fort, perquè fer una segona part d'una obra o una pel·li és molt dur, sobretot quan es diu Escape Room i són els mateixos personatges i, òbviament, estaran tancats un Escape Room, que és exactament el que passa a la primera.
Sí.
Aquest era un repte de dir, què fem? Com ho fem? Perquè tot... passi exactament el que la gent espera que passi, però d'una forma totalment diferent i que a la vegada vagi sorprenent igual que la primera. I llavors sabíem que els trucs de l'escape room, de la U o de qualsevol escape room que vas, aquí els havíem de doncs, convertir en, gairebé en números, no? Números molt espectaculars. I quan va sortir la idea de l'aigua, a part de la que tu em tires, la que ja em tiro jo a sobre, em va fotre bastanta mandra, eh?
Sí, és que és cada dia que t'has...
No, cada dia, i els dissabtes dos.
Dos cops.
Jo ja no vaig a piscina, saps? Em va fer mandra també perquè, hòstia... Per exemple, vam trucar al McLari quan estàvem preproduint i li vaig dir al Lari, que moltes vegades li dic Mac, com de nom. No sé com es diu, no pots coneixem, però...
Ningú sap, eh?
Ningú no. Sap, no se sap, eh? No,
això... Ell és Mac de nom, tens raó.
És Mac de nom. Jo vaig dir, Mac, escolta, que volem fer això, aquest número i tal. No, va dir impossible.
No et veia capaç
de
aguantar.
No, a mi no. Bueno, gràcies per subratllar la poca fe que tens en mi.
Però tècnicament és complicat, no?
No, que tècnicament és molt complicat. Diu, no ho ha fet ningú dalt d'un escenari. No, això no es pot fer. Conec una persona que ho va fer a platea, no sé què, i vam dir... I jo ràpidament, covard de mi, vaig trucar a l'Héctor per dir, no es pot fer! El McLari diu que no es pot fer, que hem de foscar alguna més. I l'altre va dir, no. Com que ell no s'havia de fotre, saps? Perquè és l'avantatge que té l'Héctor. Escrivim junts, però després sóc jo que em mato allà fent les funcions cada dia, saps? Héctor, carinyo. Sí, però també t'ho cobres. Home, només faltaria que no cobrés. Però sí, ho hem fet. Ha sigut un repte a molts nivells, escenogràfic, per mi, per... Sí. Ara, també és un dels moments xulos de quan vas a... al teatre i et sorprenen i dius... Hòstia...
Jo vaig patir com a espectador, t'ho dic de veritat, eh?
Pensava, això es tractava.
Si surt malament.
No, és que d'això es tracta, de fer-vos patir, de fer-vos transitar, no?, a través d'una història amb diferents emocions, riure, això, patir, fotre sustos... Bueno, una mica jugar amb l'espectador. És un joc. El teatre és un joc entre tu i el públic. O sigui, tots sabem que allò és una mentida, tots sabem que allò sortirà bé, però si pots fer colar que hi ha una mica de perill o que ai, si alguna cosa surt malament i patir com quan vas al circo, saps? Aquells...
Ui, patir el circo també.
Sí. Home.
Allò és salvatge.
Fins quan s'us pot venir a veure?
Fins a Sant Jordi segur, em sembla que Sant Jordi som, i després anirem veient. Estan anant molt bé, la veritat és que estem supercontents. No, mai una cosa ens havia anat tan bé i...
Això no és ironia, Joel?
Això és...
Espera't que ho pensis.
Deixa'm pensar. No, això és xuleria.
És que aquella fina línia també, eh?
Sí, exacte. Gràcies. Sí. Ja m'ha dit irònic, xulo.
Espera't. Molt dura la Marta, eh?
No,
em sembla que no amb tu, menys jo.
Sí, no, tu estàs sent molt maca.
Ah, tingues clar que està el teu equip.
No, però ets dura de pelar, tu, eh? Que et vaig conèixer un dia amb un micro.
Vuit minuts i les dues del migdia. Estem parlant amb en Joel Joan, que està presentant Escape Room 2 al Condal. I ara que ja hem fet la promo, tinc aquí apuntat el guió. Amor i família, dos punts.
Oh, per favor, entrem-hi.
I començarem amb una frase feta que diu: a on tinguis la feina, no hi posis l'eina, que no sé si te l'has acabat d'aplicar gaire al llarg de la vida.
En Joel ha fet justament l'oposant.
Però això què és?
No,
és
perquè en parlaves
evolution,
o... No. Què? La frase aquesta s'ha portat com has pogut.
La frase aquesta és boníssima.
No, excel·lent.
Tots sabíem d'on tingues l'olla, no metes la...
Exacte, és catalanitzada.
No, catalanitzada no, que és autèntica.
Ah, sí?
Que no, vull dir que ja la teníem, però no la coneixíem. I em sembla molt fineta. No?
En català sona més finet, en català.
És menys vulgar. Però no està contestant, eh?
No, està marxant.
No, que el Joel ha barrejat sempre la feina i la família.
No, jo volia preguntar, ara ho tenim ben separat?
Ara.
Tenim separat, ara ho tenim...
Separadíssim, home, per favor.
No posis a casa, no treus el teatre.
No, és un merder sempre, se't complica tot molt. No, això fa... fa mesos.
Escolta'm, ets un gran professional del teatre, però...
Tu ets un gran professional de la ràdio, deixa'm subratllar-ho també.
I ets un gran amant romàntic, també?
Soc un amant romàntic? No, a mi em va el sexe dur, com aquell.
No, però ets un tio que tingui detallets, saps allò, un ram de flors, de cop.
Ai, recorda les dates. Hòstia,
no.
Poc detallista.
És que això em falta.
Ja se't nota, també.
Tinc detallots. Sí.
Què vol dir? Que et presentes amb un viatge sorpresa per anar a l'altra punta del món?
El dia que foto alguna cosa, dic, aquí ho tenim, aquí ho tenim gros. Però llavors ja espero que em duri 10-15 anys, clar, el detallot, saps? No?
I ho vas retraient, oi?
Home,
jo ja
home, que jo acabava... Jo
Vaig ser mesos,
va ser gros. Molts diners em va costar jo.
Deus tenir grans històries d'amor que has viscut.
Però quina merda pregunta és aquesta? O sigui, a mi em fa molta gràcia.
T'hem de preguntar de tant en tant una mica de la vida privada.
A la vida privada, però...
Si vols.
Clar, ets una persona molt pública.
Contestar-hi, ah, no. Ah, si no vols... Tu preguntes, però... Clar. Vale, no, és que em sembla que estem en un terreny molt...
Amor i família, jo aniré tirant avall.
No, perquè he vingut aquí, el que no surti d'aquí, ara entenc el títol. Home, com m'ha costat.
En Joel pensava que anava a l'última hora.
Anem-hi. Sí,
escolta, som-hi. Com a amant no vol respondre. No passa res.
No, què he de respondre? Què m'has preguntat?
No, si no vols.
Històries d'amor, si ets de viure-les intensament, tens alguna de bonica...
Si quan t'enamores fins al moll de l'os.
Quina gràcia em feu. No respondré, gràcies.
Molt bé, però llavors, passem
sí,
la mà.
Sí, m'enamoro molt. Soc molt enamoradís, i tant.
I has explicat ja moltes vegades històries d'amor teves.
Ah, sí?
Sí, Joel.
De
Juliana té un màster. Molta memòria jo tinc, efectivament.
Molt bé, el tema mana el passem per alt. Com a pare, com ets? Perquè hi ha els tipus de pare que s'emprenyen moltíssim i llavors hi ha aquell pare que et diu... M'has decebut. Uf. No alça la veu. I aquest és duríssim.
Aquest és el pitjor, aquest és un fill de puta.
Sap un greu.
Aquest és un cabronàs, el m'has decebut. No, bé, tot bé. Però...
No, fes el que vulguis, però si fas això...
Tu mateix.
El tu mateix és duríssim.
Jo intento intervenir poc com a pare, però no cagar-la, saps? Perquè és que és que no ens ho ensenyen, això de ser pares, i és el més important de la vida, i no hi ha un curset, allò de no diguis això, tires de lo teu. I clar, depèn del pare que has tingut tu, de la mare, del que has rebut, i del psiquiatre, no, que vagis, també, t'ajuda molt el psiquiatre en casos com el meu, però intento... Joder, què t'he de dir, tio? Les meves tres filles són... lo més que diríem a Catalunya Ràdio. I, per tant, intento... Sí, ser molt... A veure... ser molt tolerant i ser molt fàcil i explicar-nos les veritats a casa quan sopem i que les coses surtin.
Sempre has dit paraulotes, oi, a casa? No ets d'aquells pares que al principi, quan són petits, penses ara va, intentarem no dir tan hòstia.
No, jo sóc molt mal parlat, això és veritat, sí. Però elles no. Com a reflexa, saps? Veuen, quina pena aquest tio parlant així.
Cada vegada et passa el contrari del que veus a casa.
No, és que és millor ser autèntic, ser tu mateix i no pretendre ser algú altre fent el pare, perquè... És que, sí, perquè hi ha molta gent que diu, no, jo ara faré de bon pare i tal, que és... Per ser bon pare, si mai he sigut bona persona. O sigui, comencem per aquí. No hi ha una cosa sense... O sigui, tot va junt i llavors intentes... Bueno, intentant ser millor persona, doncs també esdevens millor pare. Però no, jo penso que no pots plantejar la paternitat com... A partir d'ara vull ser diferent de com era. No. De fet, et surt exactament el que ets. I quan t'emprenyes, deixes anar allà tot el que d'allò i intentes llavors, hòstia, m'he passat, i demanar perdó, o ser generós com no ho ets amb ningú més al món.
Ja.
Saps? Fas coses per gent que són els teus fills o filles que no... O canvies coses de tu mateix.
Aquí ha contestat, fet... Joel?
S'ha sentit més còmode parlant...
Amb la paternitat que amb l'amor.
Home, és molt més fàcil que parlar... Per com un pare de família, ho comprendràs, parlar de mans és una mica...
Sí,
ho he entrat molt fort.
El govern aprova el nou pressupost de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals amb una inversió de 1.347 milions d'euros des d'ara i fins any 2017.
Pels propers anys de la corporació, i l'altre dia hi havia una crida... Els propers 4 anys, més de 1.000 milions per promocionar el català i els continguts.
Home, ja ens pot sortir bé, perquè...
No, i et demanava això. Mira, ens queda un minut i mig
llengua,
i no podràs respondre gaire llarg.
Ja surt molt cara, aquesta llengua.
S'estan buscant 3 sitcoms per TV3 per produir els propers 4 anys. Volem saber si has enviat ja el PowerPoint.
O si ho faràs.
No. A veure, és que... han fet com un concurs i, no?
Sí, allò
com
que es demana, una
que crida. Es presenta i sí. tal i qual. Hey. Jo no sé si el Buenafuente, quan fa un programa a TV3, li demanen que faci un concurs.
Saps que a mi em va dir que sí? M'ho va com retreure, perquè estava com també enfadat perquè TV3 no el trucava amb ell, que ella s'havia de presentar a la crida i sabia com greu.
Sí?
Bueno, això em va dir, potser va fer el paper. TV3 no està trucant, Espera que truquis tu.
S'ha espanyat el talent.
Jo flipo que TV3 no vagi a buscar, com qualsevol empresa, el millor talent que hi ha en el país i el vulgui a la pantalla. Que s'hagin de fer concursos on, i a la gràcia de tot, hi ha un jurat que se suposa que en sap molt i que la toca molt bé, que en sap més que tots els creadors junts del país i et diu el que s'ha de fer i el que no s'ha de fer. Van així les coses? O sigui, jo no amb les cadenes de televisió vols aquella estrella o vols aquell tio que saps que et farà el millor programa, no?
Siegfried, en Joel espera la teva trucada.
Mira, acabarem amb aquesta reflexió. Joan, moltes gràcies. Van les notícies.
No espero res,
Que vagi molt bé. Gràcies per venir.
Gràcies a vosaltres.